Benvingudes a Invisibles, el programa on posem la mirada a les petites editorials catalanes. Segells literaris que tenen un paper cabdal dins la cultura i la literatura, però sovint queden amagades darrere el pes mediàtic de les grans editorials.
Hola, benvingudes i benvinguts a Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona, emetent des de l'estudi de la Biblioteca Gabriel García Márquez al barri de la Verneda. Jo sóc David Alcoi, bibliotecari itinerant de les Biblioteques de Barcelona i conductor del programa. I com sempre tenim a l'Albert Fernández a la cabina de realització i a la Gemma Guasc i la Clara Marrugat ajudant-nos en la locució. I el primer que hem de fer és conèixer l'editorial que ens visita avui.
Nom de l'editorial.
Insòlita Editorial.
Data de naixement.
Any 2017.
Fundador.
Cristian Rodríguez.
Què publiquen?
Insòlita Editorial publica llibres de ciència-ficció, fantasia i terror en castellà.
Quina és la seva missió?
La missió d'Insòlita Editorial és, en paraules del propi Cristian Rodríguez, publicar llibres que et rebentin el cap.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Hola, Cristian. Encantats que hagis volgut venir a Invisibles a parlar d'Insòlita Editorial.
Hola, què tal? Estic encantat de ser aquí. Moltes gràcies per haver-me convidat.
Abans de fundar Insòlita, vas treballar a Libros de l'Asteroide, també és una petita editorial, i després vas passar a Planeta. I em pots explicar les diferències entre treballar en una editorial molt petita i treballar en una de gegant, que és el gran gegant editorial d'Espanya?
Les principals diferències que jo veig és... la primera... A una editorial petita ho has de fer tot, ho fas tot tu, i el que no sàpigues fer ho has d'aprendre. A una editorial gran està tot, el repartiment de les feines està molt més especialitzat, de manera que tothom té... Hi ha diferents departaments, diferents persones especialitzades en cada tasca, aleshores tothom fa només una cosa, i si has de fer una altra, doncs li has de demanar a la persona que s'encarrega. A una petita ho fas tot. I també els mitjans que tens. Una petita editorial, cada projecte és un repte i has de ficar-li molta imaginació i buscar recursos i maneres imaginatives de fer les coses amb quatre duros. I una editorial gran és, no hemos reparado en gastos, cap problema.
Com és que vas fer el salt d'una a l'altra? Perquè són dos mons completament diferents.
Doncs, jo vaig estar prop d'un any a Libros de l'Asteroide. Estava fent de becari, estava fent un màster d'edició. Aleshores, quan vaig acabar, i al cap d'un mes va sortir una oferta de feina a Planeta, vaig presentar currículum d'interestes i tal, i em varen ficar jo. Allò eren en els anys en què encara es contractava gent, perquè darrerament es va posar cosa complicada. I així vaig entrar.
Em sembla que Insòlita Editorial, òbviament és una petita editorial també, però tendeix més al model del que anomenem microeditorial, en el qual pràcticament l'editor és una orquestra que fa de tot, com ens has explicat, però és que en el teu cas fas literalment de tot.
Sí, vull dir, Insòlita Editorial sóc jo i les meves circumstàncies, aleshores és el que he comentat, ho has de fer, evidentment, des de escollir els llibres i fer totes les lectures... fer els contractes, maquetar, hi ha coses que encarregues fora, el disseny de les cobertes, algunes traduccions, coses d'aquestes. I això, també tota la part... Sorprenentment, el que jo no m'imaginava és que moltes de les hores de feina d'una editorial se la mengen fer tota la paperassa, liquidacions, pagaments trimestrals, coses d'aquestes, no? I és això, aprenent i amb molta, molta dedicació i has d'estar molt motivat per aprendre a fer coses noves.
Tu publiques, ho dic tu perquè com que l'editorial ets tu, crec que podem
sí,
parlar
sí,
en primera persona, publiques autors tant nacionals com estrangers. I intentes mantenir un equilibri entre uns i altres o tens alguna preferència?
Intento, des d'un inici intentava mantenir un equilibri, tant entre autors nacionals com estrangers i també buscant un equilibri entre autors homes i autores, dones. Intentava que estigués la cosa una mica parella. També com l'editorial sóc jo, si en algun moment determinat m'he de saltar les meves pròpies normes, ho faig sense cap problema. Si algun any hi ha més autors nacionals o hi ha més dones o bueno, són, és més una intenció que unes normes fixes. Al cap i a la fi, una de les gràcies de treballar per un mateix és que pots posar-te les teves normes i saltar-te-les quan vulguis.
Sí, ets el teu propi cap.
Soc el meu propi jefe. Sí, sí.
Només publiques en castellà. Això ja et puc preguntar, perquè has decidit de no publicar llibres en català?
Sí, bueno, en un moment donat, quan estava muntant tot el projecte, vaig estar fent números, vaig estar pensant què volia fer i com podia fer-ho. En aquell moment, editar... Jo volia fer llibres en castellà perquè veia que hi havia un nínxol, hi havia un forat que els grans grups editorials no cobrien i que jo m'hi podia ficar. I vaig estar mirant a veure de fer-ho en català i en castellà a la vegada. Sincerament, em va semblar al final que era abarcar massa i com que només era jo, vaig estimar... en un principi, de començar per lo més senzill per mi i després ja, si podia, pues anar abarcant. Sí que és cert que han hagut un parell d'intents de fer algunes coses en català que no han, de moment no han acabat de sortir. Perquè clar, és una cosa, en el món editorial, igual, almenys en les petites editorials, una cosa que no es veu és que, clar, per cada projecte que surt endavant, potser tens 10, 15, 20 projectes que es queden pel camí. I clar, ja, com que els meus recursos són limitats, pues, al final he d'escollir molt on em vull ficar.
Una cosa que em crida molt atenció és el lema de la teva editorial. Segons tu publiques llibres que et rebenten el cap al lector. Sí, i llavors, sí. Queda bastant clar, però què volies dir exactament amb aquest lema?
Això va sorgir parlant amb un amic sobre quan estaven començant. Es va, amb molt, molt bon ull, es va donar compte que els llibres que estaven publicant a mi m'agraden molt les barreges i les mescles i fer coses com molt, aparentment, molt, molt estrambòtiques. No m'agrada, doncs, en aquest sentit, la ciència-ficció pura. A mi m'agrada barrejar molt. Aleshores, el primer llibre que vam publicar, doncs, és una barreja de molts gèneres, perquè té terror, perquè té ciència-ficció, perquè té també una mica d'humor, i veig que és una cosa que s'han anat mantenint en la majoria dels títols que hem publicat. Aleshores, vaig donar compte que si hi havia alguna cosa que jo... alguna intenció que a mi em movia a decidir algun llibre era que quan jo l'estava llegint m'hagués rebentat al cap. En algun moment m'hagués sorprès molt i a mi m'agrada molt allò, que em sorprenguin i començar a llegir un llibre i que em costi entendre'l. Vale, i això és una mica el que jo valoro. I al cap de la fi publico les coses que a mi m'agraden com a lector. Aleshores, no té més. Vull dir, és l'única cosa que busco.
Llibres que et rebentin el cap a tu, podríem dir.
Que em rebentin el cap a mi. Aleshores, home, si em rebenten el mi al cap, puc imaginar, perquè no sóc una persona tan extraordinàriament insòlita, diguem-ne, com perquè no trobi un altre lector, una altra lectora allà fora que també li pugui rebentar el cap.
Insòlita, formeu part d'una associació de petites editorials que s'anomena Barrio de Libros, que volia preguntar quins són els objectius de l'associació.
Doncs Barrio de Libros va sorgir fa potser 3 o 4 anys, em sembla, quan un grup de microeditorials, la majoria som unipersonals, vull dir, és una editorial que només hi ha una persona al darrere, ens vam començar a unir. El que volíem era fer coses positives dins del món del llibre. Aquest és bàsicament el que ens mou. Aleshores, evidentment, nosaltres, com individualment, hi ha moltes coses on no hi podem arribar, on no hi podem fer força. Trobàvem que en el món del llibre hi ha alguns aspectes que s'han de canviar, que no acaben de funcionar. Per això nosaltres diem que som una associació d'editorials dissidents, perquè no estem d'acord amb moltes coses que volem canviar. I evidentment, pues, juntes teníem més força, i és una mica el que vam buscar, ajuntar-nos per arribar on individualment no hi podem arribar. Per fer força, per acudir a fires, per unir-nos a organitzar coses, per exemple, per Sant Jordi, etc.
De fet, heu sigut part de les protestes al Sant Jordi contra el fet de pagar els estands, em sembla, no?
Exactament. Ens vam trobar amb la desagradable sorpresa, així d'un dia per l'altre, amb nocturnitat i alevosia, que la Cambra del Llibre havia decidit, pues, que s'havia de pagar aquest any per acudir al Sant Jordi, al Passeig de Gràcia, a les zones, diguem-ne... O sigui, bàsicament el que van fer és van posar unes barreres, van prohibir una miqueta l'accés a editorials que no passessin, diguem-ne, pel peatge de pagar allà. Van quedar a la millor zona, a la zona on va tothom, i doncs a la resta de les editorials que formen part de l'ecosistema editorial d'aquest país, que per una banda, doncs, clar, tothom després es penja les medalles de fixeu-vos, no, quina força tenim i la cultura i tal i qual, doncs, clar, aquestes petites editorials que aportem riquesa a l'ecosistema ens vam veure, doncs, arraconades fora d'aquesta festa que se la van apropiar, doncs, unes quantes. I aleshores la qüestió no era no pagar, sinó, doncs, plantar-nos davant d'una situació que ens semblava que no era justa i que podia portar a en el futur, doncs, diguem-ne, que una associació pogués posar més barreres i més límits a qui pot accedir a Sant Jordi o qui és una editorial, qui representa la cultura i qui no.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro.
Radio Maconda.
Fins ara hem parlat en general de l'editorial i ara m'agradaria centrar-me més en el vostre catàleg i els vostres autors. En alguna entrevista he llegit que et vas decidir a fundar l'editorial per poder publicar els llibres que t'agradaven i que no s'editaven. En concret, el primer que vas publicar, que és El Archivo y Atrocidades, de Charles Stross, sé que et va encantar i que no entenies per què cap editorial el traduïa. El llibre, bàsicament, narra les aventures d'un informàtic, la feina del qual és mantenir els sistemes d'una agència ultrasecreta que protegeix el món de tot tipus d'amenaces sobrenaturals i intradimensionals. Com vas decidir que seria el primer llibre que publicaries?
Doncs ho vaig decidir perquè, bàsicament, Insòlita neix en un moment molt concret, que o sigui, tinc a la memòria molt viu, neix llegint l'Arxiva Atrocidades en anglès i donant-me compte d'això, que hi ha tota una sèrie de llibres de gènere que no són dels grans, que no són de Stephen King, que no són de Brandon Sanderson, que no són dels grans, de les grans plumes, no?, de bestsellers, que és el que publiquen els grans grups, doncs que no arribaven. No arribaven, no es traduïen. Aleshores, hi havia un fotiment de llibres, era bestial. Aleshores vaig pensar, hòstia, i això per què no ho publica ningú? Tan sols hi hagués un editor que... Dic, home, doncs ho pots fer tu, no? Igual. I així és com vaig pensar, bueno, doncs si algun dia munto la meva editorial i me li lamentar la cabeza, doncs intentaré començar per aquest llibre. I finalment, quan ho vaig aconseguir, doncs és el que vaig fer, perquè bàsicament la llavor d'Insòlita està en aquest llibre.
El segon llibre que vas publicar també té una història ben curiosa. En concret és Vienen cuando hace frío, del Carlos Sisi, que és un dels grans del gènere fantàstic aquí a Espanya. És una novel·la ambientada al nord de Canadà durant la crisi de l'any 2008 i realment és un dels millors relats de terror que s'han publicat a Espanya els darrers temps. La història és que el llibre va quedar penjat quan l'editorial que l'havia de publicar va tancar. Com va ser que el vas poder recuperar i editar tu?
Doncs sí, efectivament, el llibre havia de publicar-se en un altre editorial que, home, has dit, doncs va tancar. El giro del guion és que jo estava treballant en aquesta editorial que va tancar i jo era l'editor que estava treballant a publicar el Vienen cuando hace frío. Aleshores, per una sèrie de motius, l'editorial tanca, jo amb els diners, diguem-ne, de l'atur, capitalitzo i monto Insòlita, ja, diguem-ne, s'alinearon los astros perquè jo pogués fer això, i com que volia començar per un autor internacional, l'autor internacional ja el tenia, que era el Charles Stross, doncs vaig anar per l'autor nacional. Com que ja teníem la meitat de la feina feta, perquè ja havia estat jo treballant en aquest llibre i ja estava en contacte amb el Carlos i demés, doncs ho vàrem parlar, vam fer un contracte i van tirar endavant.
Mm-hmm. Bueno, doncs mira, menys mal que us ha poder publicar perquè és una gran novel·la, realment.
Sí, sí, sí. A més, és una pena i de vegades és complicat. Quan passa una cosa d'aquestes, quan un llibre ja està en una editorial, costa molt després que hi vagi que el projecte el retomi una altra editorial. Solen ser projectes que es queden en el limbo i que ningú després vol tocar.
Un altre cas semblant és el de la saga de la ciutat, del Juan Cuadra Pérez, on ens presenta un lloc, la ciutat, on absolutament tot està permès. És molt curiós. Els dos primers volums, que eren El libro de Ivo i El libro de la sombra, els va publicar Penguin, l'altra gran editorial del món editorial espanyol. Però després, el tercer i el quart, El libro de Lucian i El libro de Siri, van quedar sense publicar. Llavors, aquí tenim dues preguntes. La primera és si saps què va passar, per què no es van publicar i com va ser que tu vas poder recuperar i publicar tota la saga sencera.
Bueno, exactament no sé què és el que va passar. El que sí que sé és, em sembla, el segell que varen posar en marxa Penguin per publicar literatura de gènere sense ficció i terror i de més, que es deia Fantasy, va tancar o va tenir un recorregut bastant, un parell d'anys funcionant, i em sembla que el van tancar. Aleshores, pues, els dos llibres de la sèrie de quatre de La sala de la ciutat es van quedar inèdits, i crec que va ser en el seu moment el llibreter de Gigamesh, l'Antonio Torrubia, el librero del mal, que és el librero... Sí.
Sí, és un personatge del món de la fantasia i la ciència-ficció a Barcelona. És un déu, pràcticament.
Sí, sí, és la mano que me té la cuna. Sí. Doncs em va posar en contacte amb la gent de Juan Cuadra, em van passar els manuscrits. Sempre dic allò, medio en serio, medio en broma, en part un dels motius per muntar l'editorial va ser per poder saber com acabava la saga de la ciutat. M'havia llegit els dos primers i em vaig quedar allà penjat. Aleshores dic, mira, pues, així sabrem com acaba la història, no? És el que tenim.
Com a mínim, els lectors no ho sabran, però l'editor sí que s'haurà llegit els manuscrits.
Sí, jo em vaig poder permetre el luxe de dir, escolta, pues jo sí que m'ho puc llegir. I no m'ho vaig llegir, em va agradar molt el que havia fet el Juan Cuadra i vam arribar a un acord i ens vam llançar a publicar-la íntegra.
Vas poder publicar-la íntegra, vas poder recuperar els drets a les dues primeres?
Sí, vam fer que es diu una edició òmnibus, que vam publicar la saga en dos volums. En el primer volum ja estaven els dos primers llibres, que ja s'havien publicat, i vam fer un segon volum amb els dos que quedaven per publicar. I ho vam canviar, li vam dir el títol, La saga de la ciutat, sangre, i La saga de la ciutat, carne.
Una altra cosa que m'ha sorprès del teu catàleg, del catàleg d'Insòlita, és que tens uns quants premis Hugo, Nebula i Locus, que pels lectors que no coneixin el món de la fantasia i la ciència-ficció, són els premis més importants a Estats Units en aquests gèneres. Entre ells, una novel·la que a mi, potser del teu catàleg, és el que més m'ha agradat, que és Así se pierde la guerra del tiempo, del Matt Claxton i l'Amal el Mokhtar, i que narra la relació entre dues agències rivals al futur, de futurs alternatius que es barallen entre ells, l'objectiu de les quals és crear precisament, modificar el passat, aquest futur que on viuen elles. La novel·la guanya els tres premis de la categoria novel·la curta el 2020, a l'Hugo, al Nebula i al Locus. I el que sorprèn és com és que les editorials grans no es fixen en aquestes obres, i també l'altra pregunta és si t'ha costat molt de fer-te amb els drets d'aquestes obres, sent obres guanyadores de premis nord-americans.
Clar, mira, quan parlem això que he mencionat abans de Sant Jordi, de la diversitat i la diversitat del
de gèneres.
I de l'ecosistema editorial i de més, m'he quedat allà, no trobar la paraula. Doncs bàsicament és això. O sigui, si només hi haguessin dos grups o tres o quatre editorials així molt grans, Así se pierde la guerra del tiempo, imagino que per les persones que prenen les decisions allà no els hi semblava una novel·la comercial. I els hi feia una mica de por, perquè, clar, és una cosa molt rara. És una novel·la de ciència-ficció d'amor epistolar. O sigui, tu vas al despatx, vas a veure la gent de màrqueting i els hi planteges, vull publicar una novel·la de no sé quantos epistolar, i et diuen, no, ja està, s'ha acabat. Aleshores, si no hi ha...
La gràcia de la novel·la és que està publicada, de fet, la novel·la són les cartes que s'envien l'una a l'altra, vull dir que està escrit això, de fet, amb petits trossos narratius, són cartes que s'envien un personatge a l'altre, que és molt curiós.
Sí, és un intercanvi de missatges que comencen, són dues agents de dues potències rivals, com has mencionat, cadascú té la seva agència i bàsicament estan intentant tirar la guerra cap a guanyar cap a un cantó i cap a l'altre. Són enemigues i aleshores primer comencen a enviar-se missatges de picar-se i de, mira, jo, de rastregar-li per la cara, i amb el temps es van neix un... Bueno, van desenvolupant una relació, s'enamoren, i les cartes van canviant i ja són cartes d'amor que es van deixant. El llibre comença, hi ha una situació, passa alguna cosa i el personatge troba la carta que li adreça a la seva rival. I així es va construir una història. Clar, això, molt comercial, doncs a priori sembla que no hi sigui. Si no hi ha editorials petites que ens enamorem d'històries com aquestes i diguem, vinga, anem a publicar això, doncs això no hagués arribat. Si va costar, va costar sobretot en temps, sorprenentment, que jo sàpiga, no hi havia ningú més interessat. Però és que és com una partida de pòquer, t'has d'interessar, però no massa, perquè si t'interesses massa, aleshores els agents et fan... És com, bueno, i va ser temps invertit, d'anar una mica picant pedra, i clar, sempre jo tenia moltes ganes de publicar aquesta novel·la, em va agradar molt. Aleshores estava com amb l'ai al cor de qualsevol moment arribarà un i me la traurà. Però mira, no va passar i la vam poder publicar nosaltres. I aquell dia que vam firmar el contracte jo em vaig posar molt, molt content. Són les coses, un dels moments macos, no?, de dedicar-se a això.
Bueno, m'agradaria perquè és una grandíssima novel·la, de veritat. Un altre cas és amb la saga Wayfarers, que va guanyar l'Hugo a la millor sèrie el 2019, una altra sèrie que les grans editorials han ignorat. En aquest cas comença amb les aventures d'una nau tuneladora, la Peregrina. Especifico que és tuneladora de túnels hiperespacials, no una tuneladora normal, i que té una tripulació composta per gent de diferents planetes, diferents espècies, i has dit que és una de les favorites del teu catàleg, i si ens pots explicar per què.
Bueno, és una de les meves favorites, realment, el primer és una novel·la de personatges, sobretot. No té una gran història, no és una novel·la èpica on hagin de derrotar l'imperi galàctic de turno, sinó que és, bueno, són uns currants, fan una feina, que és això, és obrir uns túnels, no?, a l'espai per comunicar el punt A amb el punt B i així pues, viatjar, que els hi encarreguen una feina molt ben pagada, però s'han d'anar a l'altra punta de la galàxia a obrir aquesta carretera, com aquell qui diu. I han de fer aquest viatge i en el viatge els hi passen algunes coses i vas coneixent una miqueta com és cada personatge, les relacions. Hi ha una... Tot es veu a través dels ulls d'un personatge que l'acaben de contractar, és la nova de la nau, i una mica tota la història la veiem a través dels seus ulls. No és que tinguin grans aventures, però sí que és una novel·la que quan arribes al final t'has enamorat de tots els personatges, perquè tots són molt, molt carismàtics i tots tenen el seu moment de glòria, diguem-ne, no? de protagonisme dins de la història.
De la sèrie, Insòlita ha publicat la primera, que és El largo viaje a un pequeño planeta iracundo, la segona, que és Una òrbita cerrada i compartida, però queda la tercera, que en anglès es diu Record of a Spaceborne Few, i ja volia saber per quan tens planejat, o si tens planejat publicar la tercera.
La publicació de la tercera ara mateix no està, desgraciadament, no està a les meves mans. No sempre, és una mica el que comentaven abans, no sempre es pot fer tot el que un els agradaria, perquè hi ha més parts implicades. S'han de quadrar números, s'han d'alinear molt els astros per poder publicar, perquè els drets estaven agafats pel primer llibre, després pel segon. Vull dir, no hi ha res signat, però
has hagut de negociar cada...
Es va negociant, sí. Aleshores és, bueno, potser sí o potser no. De moment està en l'aire. No vol dir que no, però de moment no hi ha res signat, que diguem.
I l'última saga del teu catàleg d'Insòlita que volia comentar és la saga de Los Huesos Verdes, de la Font Dalí, que crec que encaixa molt amb això que deies de rebentar el cap i barrejar gèneres, perquè és una saga, són tres novel·les, que es publiquen les tres, titulat de Jade, Guerra de Jade i Legado de Jade, i és una saga on barreges la fantasia, la màgia, la màfia oriental estil Yakuza, les arts marcials, és una barreja impressionant, que està ambientada en una illa, suposadament a l'Àsia, amb una cultura oriental, i on, en aquest cas, els poders naturals els atorga el jade, la pedra. i si ens pots esperar una mica més d'aquesta saga.
Doncs, mira, aquesta sí que la vaig contractar amb... Només estava escrit el primer llibre i sí que van demanar que havia de fer, diguem-ne, oferta per la trilogia que estava planejada. O sigui, la vaig... Bueno, vaig llegir el primer, em va agradar molt i vaig fer confiança en què l'autora podria mantenir, no?, el nivell, com a mínim. I, bueno, no només el va mantenir, sinó que per mi cada llibre és encara millor que l'anterior. En el seu moment, bueno, l'explicava, no?, te la venien com és El Padrino amb màgia i arts marcials. I això és una mica la història. És aquesta illa d'inspiració asiàtica. Hi ha una sèrie de persones, es diuen los huesos verdes, que tenen com una, diguem-ne... el jade els hi fa tenir unes habilitats sobrenaturals. Això vol dir que des de petits ja estan, els eduquen per poder controlar, perquè una cosa que té també el jade és que actua com una droga, vas desenvolupant tolerància de manera que cada cop necessites portar més jade. Si en portes massa també pots arribar a tenir com, bueno, una enfermedad i se t'acaba menjant, no?, diguem-ne. Aleshores, dins d'aquesta societat que està estructurada al voltant d'aquests guerrers, arriba un moment que es sintetitza una droga que permet que qualsevol persona pugui tenir aquests poders que otorga el jade. Aleshores, el primer és que aquest equilibri que hi havia entre, diguem-ne, una casta de guerrers que només que tenien poder, sinó que també estaven educats per poder fer front a aquesta responsabilitat, doncs, de sobte, es trenca aquest equilibri. Qualsevol lladregot del carrer, qualsevol assassí xungo pot tenir aquests poders que no sap controlar i aleshores, doncs, les diferents, hi ha uns clans rivals que, bueno, desestabilitza tot l'equilibri de poders. És una història de fantasia urbana que també té molt d'una part de política, que és la lluita per poder controlar els recursos i, bueno, es veia una miqueta com els diferents clans. La cosa és que tots els clans són igual de dolents, són igual de... fan coses moralment reprovables.
Són clans mafiosos, de fet.
Són clans mafiosos, no és que siguin... No hi ha buenos i malos, però la història està explicada des del punt de vista d'un clan en concret. Aleshores, tu acabes empatitzant amb aquest clan i són malos, vale, però són tus malos. Aleshores, vas a muerte, no?, amb ells. I realment és una lectura que és molt, molt addictiva perquè, bueno, constantment vol saber a veure què passa després. I a mi, bueno, em va agradar molt poder publicar això i va ser una gran sorpresa que està funcionant prou bé.
Sí, sí, sé que és una de les sagues que més bé funciona dintre d'Insòlita Editorial en general. Inclús a les biblioteques veiem que és de les que més es presta, també.
Sí, perquè el Boca Orella, en aquest cas, va funcionar... El primer llibre, crec que... El primer llibre va ser del 2019, em sembla, poc abans de la pandèmia. I una cosa, no, estranya és que... O sigui, ara... imperen molt les novetats, bàsicament. O sigui, els llibres es cremen molt ràpidament, hi ha molta rotació, llibreries... I aquest llibre, que era de 2019, comença, bueno, passa una miqueta sense ni pena ni glòria. Quan es publica el segon, que va ser el 2022, es publica el segon, hi ha com una revifada d'interès. I ara, quan es va publicar ja el volum que concluïa la història, el desembre de l'any... aquest desembre passat, doncs hi ha... com tornar a inflamar-se. Aleshores, que un llibre, no, de fa 4 anys encara estigui tenint aquest interès és una cosa bastant, bastant extraordinària.
Una cosa que sempre m'agrada comentar és que els professionals de les biblioteques notem molt l'amor que les petites biblioteques poseu en els vostres llibres. I això s'estén a tots els aspectes de l'edició. En concret, vull destacar que Si se pierde la guerra del tiempo va guanyar el premi a la millor traducció al castellà del Festival 42. El Festival 42 és el Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona, que organitza l'Institut de Cultura de Barcelona, i on hi col·laborem activament les biblioteques de Barcelona. I vull remarcar que el traductor, i per tant el guanyador del premi, va ser tu, Cristian. I ens pots dir què va significar per tu el premi i si va ser molt difícil la traducció?
El premi, realment, va ser una sorpresa. La veritat és que va ser tota una sorpresa quan el varen donar. Jo el considero més que no pas a la traducció que jo vaig fer, jo el considero més un premi a l'obra en si. I penso que, bueno, el traductor pues és un intermediari. En aquest cas, o sigui, està... Nosaltres a cada llibre, a les portades, posem el nom del traductor perquè pensem que és important donar-li visibilitat. Però sí, en el cas meu personal, jo m'estimaria més no donar-me cap visibilitat. Aleshores, el premi, bueno, va donar ànims. Realment, a veure, una de les coses, com que és una microeditorial, estic jo sol, totes les menjades de tarro, te les menges tu sol, valga la redundància. Aleshores, qualsevol cosa que és una injecció de moral i et fa, pues, mira, pues, et dona gas per un any. No?
T'estan reconeixent la feina, no?
Sí, aleshores és una cosa, bueno, pues, va, no ho estem fent tan malament o tal, perquè sí que de vegades, sí, a la teva, davant de l'ordinador, tu sol allà treballant, costa com de connectar, sembla que no hi hagi ningú allà fora, no? Aleshores, bueno, que et diguin, ei, sí, hi ha lectors, hi ha gent aquí fora que estem llegint i una mica seguint la feina que fas, pues, home, et dona ànims per seguir. I en quant si va ser difícil, sí, molt. Va ser molt complicat. És una història d'amor, o sigui, són cartes d'amor. I és un llibre que és molt poètic i que a més té diferents registres, perquè tens el registre, diguem-ne, dels capítols que descriuen la situació i després tens les cartes d'amor que dos personatges diferents s'escriuen l'un a l'altre. Aleshores, el Max Gladstone i el Mokhtar, cadascú s'agafava un personatge i ja s'anaven escrivint realment ells, cadascú escrivia les cartes d'un personatge a l'altre. A l'altre se l'enviaven i anava contestant. O sigui que té realment dos veus.
És curiós, no?, la manera d'escriure una novel·la, llavors. És...
Sí, sí, era... O sigui, realment som... Ells, els dos autors s'escrivien les cartes, se les enviaven, l'altre mirava i anaven... Era aquest joc, no?, de cartes en la vida real. I aleshores, clar, havies de tenir en compte aquests tres registres i, sobretot, jo vaig haver de fer moltes lectures de l'original i moltes revisions de la traducció per agafar el to de les... són cartes d'amor. Era molt fàcil caure en una cursileria en què tot sonés molt nyonyo de... Tu eres l'amor de mi vida i el sol resplandece. De vegades, aleshores, havies de... Seguint el text, en realitat, que és d'una poesia molt, o sigui, molt, molt ben portada, doncs no espatllar-ho a l'hora de fer la... ni per passar-te de frenada ni per no arribar-hi en els sentiments que hi havia a les pàgines. Aleshores, en aquest moment de trobar... Quan ja vaig trobar les veus dels diferents personatges, va passar una cosa curiosa, que és que quan ja... O sigui, en el meu cap anava canviant de personatge i aleshores sí que va costar, però fet aquesta feina prèvia sí, va ser complicat.
Però m'alegro perquè a mi la traducció és fantàstica, eh? també t'ho puc dir. Bueno, i ara, per acabar, avui engeguem un nou format de comiat d'Invisibles, del nostre programa, que li hem anomenat l'Enquesta Express. Jo et faré unes preguntes i tu les has de contestar amb rapidesa. D'acord?
Vale.
Ciència-ficció, fantasia o terror?
Terror.
Saga o novel·la autoconclusiva?
Novel·la autoconclusiva.
Autors nacionals o autors estrangers?
Nacionals.
I la més difícil de totes per a un friki. Star Wars o Star Trek?
Star Wars.
Doncs fins aquí l'episodi d'avui d'Invisibles. Gràcies, Christian, i molta sort amb els projectes d'Insòlita Editorial.
Moltes gràcies.
Com sempre, agraïm la col·laboració de l'Albert a la realització i l'edició i de la Clara i la Gemma a la locució. I recordar als oients que, a banda de les llibreries, podeu trobar els llibres d'Insòlita Editorial a les biblioteques de Barcelona. Fins al proper episodi d'Invisibles, on farem visible una altra petita editorial.